de Canal Taronja Televisió al món. Aquest dissabte, dia 11, a les 10 de la nit, connecta amb Canal Taronja de Televisió per gaudir de la gran final d'OPFest en directe. La nostra artista, Paula Gim, de la Catalunya Central, és finalista. I podem fer-la guanyadora. Estigues pendent de la tele i no et perdis la seva actuació. La gran final d'OPFest, aquest dissabte, dia 11, a les 10 de la nit, a Canal Taronja de Televisió.
Tu fas que el temps s'aturi, tu fas que el nord es torni sud, només tu tombes tots els murs. Tu fas fugir les penes, tu fas que tot tingui un sentit, fas que s'encengui aquesta nit. Si estic amb tu, sento que cada demà serà millor que ahir. Fas que les nits s'allarguin hores i hores i que els dos cremem per dins. Somiem fent ballar les estrelles al nostre compàs. I és que tu fas callar l'Antàrtida i hi hagi un clima tropical. Només amb la mirada enterroques qualsevol imperi medieval. Un somriure pot acabar amb el pitjor dels meus mals. Tu seràs la tempesta que s'endurà la por i que mai més tornarà. Seràs la meva sort. Tu seràs la conquesta dels dies que vindran i seràs aquelles nits que mai hem oblidat.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dijous 9 de gener, tertúlia 65 de la 26a temporada. Joc de cartes és un dels programes que compta amb un xar dels més alts de la televisió catalana, de TV3, però crec que ha arribat a un nivell que molts dimecres es passen de frenada. Ja ha quedat gairebé instituït que un dels quatre concursants d'aquest espai de cuina és d'aquells que els hi agrada burxar, criticar i deixar clar que és el millor que els altres, però que a més maltracti, insulti i no tingui ni el més mínim d'educació. No hem constatat que aquesta setmana tinguéssim cap vegenc, sinó una restauradora d'Igualada que no deixava cap canya dreta. M'ha semblat vergonyós que a més guanyés gràcies als vots del presentador, d'en Marc Ribas, que en tot moment li va riure les gràcies. Una gràcia que es va fer desagradable per a tothom. Si més no, consulteu l'X del programa o mireu a Instagram, on a més va tenir la barra de desvetllar el mes de juliol que ella, Fina Soler, era la guanyadora. Era molest veure com parlava malament de les persones veganes a qui qualificava de no normals quan parlava amb l'Anna del Portaferro de Manresa, quan li deia a la Mercè de la Masia Badal que el seu fill no tenia ni idea de cuina, o quan menyspreava la cuina de l'Anna de la creperia del Passeig de Manresa. En fi, que les xarxes bullien per culpa d'una impresentable. Per cert, no trobeu que això de compartir plats amb desconeguts és una solemne guerreria? I posar tres restaurants del Bages enfront d'un d'Igualada, el que han posat a la Catalunya Central quan saben que no volen escoltar aquesta expressió. I deixar que per antena una concursant es queixi de Manresa, o el presentador sorprenent-se que un dels restaurants participants hi hagi molta gent? En fi, que aquest programa mereixeria que se li donés un parell de voltes, perquè això de semblar el Gran Hermano és un recorregut finit. Obrim la barra lliure i avui volem parlar, ens agrada molt que vingui, perquè a més sempre ens explica coses interessants, i no només les explica, sinó que ens les narra, i això a vegades amb un convidat és difícil, però el regidor Carles García ho aconsegueix. Moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies.
Ell és el regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa. Saludem els nostres tertulians, l'Àngels, benvinguda, el Toni, el Felip, gràcies per ser aquí una setmana més i un any més, perquè estrenem doncs el segon trimestre d'aquesta temporada de les tertúlies. Algú va veure el joc de cartes ahir?
La veritat és que no.
No veu augmentar el xar del programa.
Però hem sentit tota la rebombori que hi ha.
Molt, molt. Les xarxes era impressionant com anaven ahir. Avui fins i tot he parlat amb gent d'Igualada preguntant si coneixien aquesta senyora. Jo al restaurant no hi penso anar, perquè és que no. Entres, demanes alguna cosa i et renyen. O sigui, millor obviar-ho,
bueno,
perquè...
Bueno, si ella es queixa tant dels manresans, nosaltres es podem queixar d'ella. Però bé, no és de la Catalunya Central, és del Penedès.
Exacte. Primera això. I sí. Segona, que sí. Gladi, és que Manresa està plena de pujades i baixades.
Cuenca també, i Toledo. Bé.
I París, si vas a Montmartre.
I París, sí, si vas a Montmartre, també has de pujar.
Exacte. Sí. Però és que, a més, afortunadament, i amb això s'ha de donar gràcies als editors del programa que van fer a tisores, jo sé per concursants que hi van participar, que encara hi van haver-hi moments més desagradables amb aquesta senyora. Per tant, afortunadament, potser hi havia algun editor que era de Manresa, no ho sé, però es van contenir, però és que, de debò. A més, que es veia al començament, van començar a ensenyar Manresa, i fins i tot jo, com sento, ja ho sabem molt manresana, pensava que maco que està Manresa, perquè es veia de debò, va començar a ensenyar.
És una ciutat maca.
Imatges del pont, imatges de la Seu, sí. Per una passada, deia, ostres, quina ciutat més maca. En canvi, permeteu-me dir que quan van enfocar Igualada no era tan maco. Les coses tal com
és que Igualada és una ciutat que té les seves virtuts, però que és una ciutat més plana. Hey. Més plana en el sentit orogràfic,
sí, sí.
Però també en el sentit vital. Jo he sigut corresponsal també a Igualada. Quan anava a Igualada, vaig anar per un fullon que van tenir pel Sant Crist, que si l'imamí el treia o no el treia de la sala de plens, però poca cosa més, no, i per això i per desgràcies.
I per desgràcia era darrerament perquè hi va haver-hi aquella noia que pràcticament estava mig morta, sí. Després de la violació d'aquell individu.
Sí, per això...
Ja sabem que per fets luctuosos sempre sortim.
També venim aquí, o sigui, no, això... No, però que no se'n facin els d'Igualada amb mi, és que és així, vull dir, no... És una ciutat de la meitat d'habitants que Manresa, és... Bé, no...
I em comentava l'Àngels que els vas veure gravar.
I els vaig veure quan van gravar aquí a Manresa, que estaven gravant. A mi d'entrada haig de dir que el presentador, el senyor Mar Ribas, és una persona, per mi, que és una persona molt poc simpàtica, o jo no empatitzo amb ell. Llavors, doncs, a partir d'aquí, hi ha la manera que té de parlar i la manera que té de dir les coses, no les trobo correctes, i a més, com comentaves tu, Pilar, és veritat de que sempre tira cap un cantó, sempre ja sap d'entrada qui sí i qui no, i és un programa que jo, la veritat, no me'l miro. El meu home, que és el que cuina, en Josep, doncs ell sí que se'l mira, i em sembla que va, a mig programa el va tancar.
Imagina't. A veure, jo t'he de dir que he conegut poques vegades el Marc Ribas i he coincidit dues vegades amb actes, i jo considero que era una persona molt agradable, molt simpàtic, molt amable amb tothom, fent-se fotografies, que és el que demanem quan anem en aquests actes i festes, amb tothom, i que sí que et puc dir que quan ell es posa en el concurs és agradable en els moments... en què estan en allà.
Ho penso jo, també.
No és d'aquella gent... A veure, jo he tingut l'oportunitat darrerament de fer programes i fer algunes accions amb la Mari Pau Huguet, per exemple. Jo pensava que la Mari Pau Huguet, que era una posada en escena.
Sí.
Doncs no, és tal qual d'amable, de senzilla, de generosa amb les persones que treballen, tal qual veiem a la televisió. I en canvi, hi ha persones... Un altre seria l'Andreu Buenafuente, sí. Per exemple, o Alberto Romero, que no tenen res a veure quan els veus per la tele a quan els coneixes a la vida real. Són persones totalment diferents, que és molt lícit, perquè sí, en definitiva, avui en dia els programes de tele s'han convertit en performants, vull dir, no és aquella... Aquells presentadors que coneixíem abans, que eren presentadors, ja està. Ara són showmans, la majoria.
Està tot guionitzat.
Exacte.
Està tot guionitzat. I només volia afegir que els que no vaig veure el programa, però sí que com a client habitual del Portaferro i de la creperia i de... que som clients habituals, sabem la qualitat del servei i que per això sempre està ple, els caps de setmana s'ha de reservar, i això ja diu d'un restaurant i del servei que s'hi dona. I si la gent repeteix i el local els hi va bé, vol dir que allà hi ha producte i servei de qualitat.
Home,
i això és el que s'ha de posar en valor.
Tu creus que el presentador ha de dir està ple, és un dia de cada dia i el restaurant està ple. Que la Mercè de la Masia Badal li va dir al Marc Ribas, diu, perdona, estàs al passeig de Manresa, estàs al centre de la ciutat i aquí sempre està ple. O dir, per exemple, de l'Anna, que és una noia que ha crescut des de petitona al costat del seu pare.
Hostaleria des de petita.
Exacte, que digui que aquesta noia té idea de l'hostaleria. Home, fes-t'ho mirar. I més que li deixin dir. Que jo crec que a vegades, bueno, no m'agrada la censura, però en aquest cas hi hauria d'haver-hi una mica de censura.
És aquella dualitat de l'hostaleria metropolitana de Barcelona i l'hostaleria més, potser, de fora de Barcelona. De fora de Barcelona.
I el fet també de que desprestigés a les persones veganes, jo ho trobo un totalment
la concursa,
fora,
dient,
de control.
Dient, aquest menjar, dius que clar, diu, a mi m'agrada menjar normal i això no és normal.
Com que no és normal?
A veure...
Com que no és normal.
Vale. No, llavors, a partir d'aquest moment, ja no us imagineu com anava X, eh? Quan va saltar el tema vegà, llavors ja va ser, ja va ser
ja
espectacular.
Això, busquen la polèmica, busquen
sí,
el debat.
Sí, sí, sí.
Home,
sí.
Per obtenir més audiència, també, sí. O per lo que sí, sigui, de vegades.
Sí, sí. En fi, Sant Joan ha sortit alguna vegada al joc de cartes?
Que jo tingui constància, no. Crec que no.
Mira que
tot i que tenim molt
de...
bons restaurants que...
Podríem sí, fer un de tapes.
Un de tapes.
I serien específic.
Els millors.
Sí, perquè Sant Joan,
és,
per les tapes...
Els que anem al barri de Sant Joan, des de Manresa, anem sobretot a menjar tapes a l'avenida,
no, i que tenen festes molt maques, perquè la festa major...
És un guinyo, eh? Això és un guinyo, eh?
La festa major infantil de Sant Joan, tela la festa major infantil, la festa dels embarrats...
Els embarrats, hi ha moltes més coses, no fotem.
Sí, que és veritat.
Era un guinyo i era un xiste.
Un xiste
de Montilla.
No, jo que he treballat temps a Sant Joan,
sí,
vaig treballar una temporada, la veritat és que tenia, si ens quedàvem a dinar, teníem molta oferta per anar, vull dir, que, i a més, molt bé. I en quant a tapes i això, el que comentes, que és veritat que molta gent de Manresa se'n va fer tapes expressament a Sant Joan, sí. Vull dir que trobo bé.
Nosaltres anem els dissabtes a sopar sempre amb una parella d'amics, des de fa 20 anys o més, i és un cop cada mes i mig, cada dos, que anem a parar a Sant Joan. Ja no faré més propaganda perquè llavors hauria de citar ja els dos o tres llocs on anem, però sí, anem.
Molt bé, doncs tenim moltes coses de les que parlar amb el regidor i podríem començar pel que és notícia aquesta setmana, que és el tancament d'una de les entrades de Manresa, com és el pont de Sant Francesc. Jo ahir, quan anunciava que avui vindria el regidor, deia, això de les obres és exactament igual que a casa quan fas el quarto de bany o la cuina. Quarto de bany i cuina són els tops. O quan en un edifici, com està passant a la plaça Neus Català, el tapen per davant perquè han de fer la façana. És un drama. És un drama, però, escolta,
són,
o es fa o malament.
Són aquelles coses necessàries per anar tirant endavant i perquè les coses no se'ns caiguin, les coses s'espatllen, doncs els edificis i les infraestructures també, i de tant en quant toca una reforma, una rehabilitació gran, i és el cas del pont de Sant Francesc, que ja necessitava un toc d'atenció, i l'alcalde ja ho portava temps dient i va aconseguir que la Generalitat es comprometés a rehabilitar-lo amb un pressupost d'un milió i mig. Es va signar aquest conveni amb la Generalitat, amb la consellera Capella, de poder de rehabilitar, i això ha començat aquest dimarts, just tornant de vacances, ja s'ha tallat el trànsit, i en aquest projecte el que es contempla és rehabilitar tot el pont en si, ampliar les voreres perquè aquesta connexió amb el xup sigui digna, ara mateix no és accessible, per dir-ho, nova il·luminació, i que posada sent aquest pont que tenim, una de les entrades de la ciutat.
I llegeixo una cosa que no la sabia, la veritat. Diu, el pont de Sant Francesc declarat bé cultural d'interès local, que discorre sobre el riu Cardener i té una longitud de 107 metres. Consta de 5 voltes i de 4 piles. Va entrar en funcionament el 1900 i es va eixamplar a la dècada dels anys 20 del segle passat. Durant la Guerra Civil va patir desperfectes que es van reparar, però ja fa anys que les seves condicions no eren les òptimes, que és el que ara estàvem comentant. Per tant, és un pont més important del que,
sí,
sincerament, i molts manresans deuen pensar com jo no el tenia per un pont tan important.
No, és un pont d'aquells que té història.
Sí.
Té història, també pensem que era un dels ponts que ens connecta, que creuava el riu, i al final creuar el riu és et connecta amb altres ciutats, i ja feia temps que després va passar a ser la carretera que ens portava cap a Igualada, amb molt del trànsit de la ciutat, i que ho segueix sent, i bueno, s'ha anat deteriorant i li feia falta una inversió per tornar-la a posar a punt i perquè pugui durar molts més anys.
Uh-huh. Ara entrem en diàleg, però només dir una cosa, us imagineu, a Manresa fa doncs, un parell de segles només es deuria poder accedir pel pont de Sant Francesc o pel pont nou, perquè el
pont vell,
el de la Renfe el pont vell,
sí,
i per Sant Francesc,
sí,
perquè clar, el de la Renfe que en diem, aquest
el de la reforma no existia,
no.
Aquest és més dels anys 70.
Déu-n'hi-do, sí. Bueno, i tot això què comporta? A veure, què passarà?
Què comporta? Bueno, són 8 mesos d'obres, unes quantes afectacions, el pont quedarà tallat al trànsit però obert als vianants, i bàsicament la comunicació principal del trànsit es farà a través del pont de la Reforma, el que hi ha a la Renfe, i bueno, amb totes les indicacions que ja s'han posat a lloc, la línia 8 i la línia 5 del bus urbà tenen afectacions, la parada es trasllada al passeig del riu, així que els que surten de la Renfe volen anar, hauran de baixar a baix al passeig per poder agafar el bus, i hi ha altra cosa, no grans més afectacions que aquestes.
Ah, però pel cantó darrere no es podrà anar cap a Salelles ni res, tampoc?
Com els dic?
O sigui, travessant el pont de...
No, la
Reforma, la... llavors aquella carretera...
Sí, aquella carretera segueix intacta.
Que és
la pujada de la Catalana i tot.
De Coll d'Ampolla, no? Que
sí.
Sembla que es formarà. No?
Sí.
Jo penso que sí.
De moment està funcionant bé. En hores puntes sí que hi ha una miqueta més de cua per entrar i sortir d'aquests punts, però de moment està funcionant bé. Sempre s'ha de dir que quan hi ha aquests canvis d'aquesta envergadura, els primers dies hi ha un procés d'adaptació, la gent encara no s'ho coneix, va a una velocitat molt reduïda i es creen aquests embussos o aquestes petites cues, sobretot en hora punta i hora de sortir de la ciutat, però que després durant el dia funciona bé.
Per tant, a Sant Joan no us afecta?
Sant Joan, bueno, és una via de pas també per molts santjoanens quan anem també per aquesta zona. Sí que ens afecta en el sentit d'anar justament al tema d'anar a la Renfe, no? Mm-hmm. Justament és la via més propera quan sortim de Sant Joan de pas. Llavors sí que ens veurem afectat que haurem d'anar per la part del pont de la Reforma. No obstant, és evident, no?, que si fos fer millores, les obres sempre han de tenir una certa afectació, i és un peatge que has de pagar perquè al final el pont volem, no?, que duri durant moltíssims anys i que es millori, no?, la situació.
I que era una reivindicació històrica també dels veïns del Xu, Bellavista, no?, de que hi ha molta gent que va caminant en aquest punt. Hi havia un tros de vorera que era quasi inexistent, les cadires de roda no passaven bé, no. Llavors ja tocava fer aquesta reforma.
No s'havia tocat aquest pont des de quants anys feia, ja? Molts,
sempre no s'ha tocat mai.
Mai?
Mai. Bueno, el manteniment de la calçada i poca cosa més, em consta.
És que déu-n'hi-do l'any que passarem, eh?
Sí.
És un any d'obres.
És que sí. Jo crec que... Perdó, que et talli.
Sí, sí.
Que l'única obra o que s'ha fet més recentment va ser les voreres, que sí que és veritat que les van arreglar, sí, una mica i tot, però això, com deies tu, Carles, tens molta raó de que allà una persona va amb cadira de rodes i no pot passar. Vull dir, hi ha un tros de vorera que realment es queda tallada. Mm. Jo he anat alguna vegada caminant i dic, ara per on passo? Tinc de passar cap allà? Vull dir, no saps massa.
Caminant pots arribar a passar, però...
Sí.
La vorera queda molt desdibuixada.
Penso que aquesta, per exemple, jo amb aquesta hi estic totalment a favor d'aquesta obra.
Molt bé, molt bé.
Amb aquesta.
És curiós perquè amb el tema de les obres, ara estava pensant, jo crec que és la primera vegada a la història de Manresa, si no aquí hi ha el Felip que em rectificarà, que veig que un govern comença obres el primer any de mandat, perquè van començar l'any passat. Normalment les obres són l'últim any, perquè llavors venen eleccions.
Però quan són obres tan llargues les has de començar abans.
Però és veritat, home, però la del carrer Pompeu Fabra ja està acabada i es va començar l'any passat.
Sí, però era la primera fase,
sí.
I ara venen més fases.
Sí, que ara en parlarem. Però vull dir que no és normal, no?, que un ajuntament, Felip, comenci les obres el primer any de mandat.
A veure, les obres que estan fent ara,
sí,
són les que no han pogut fer abans que acabi el mandat. Encara que el regidor em digui el contrari, la tramitació urbanística és molt més lenta del que ells voldrien i del que els regidors d'un govern voldria. I, òbviament, el senyor alcalde que ell ha citat hagués volgut començar les obres de Guimerà molt abans. Però la tramitació urbanística i la disposició de pressupost per a aquesta obra...
O altres.
Ell va prometre al Guimerà per a la finalització del mandat anterior. No ha pogut fer-ho i ara l'ha de fer en l'inici de mandat. Tindrà una sort, que és que quan arribin les noves eleccions hi haurà un... Hi ha un fet, que és que quan els polítics s'esforcen en inaugurar obres a 6 mesos, o sigui, a 2 mesos de que arribin les votacions, s'equivoquen.
Les obres... I més ara no poden inaugurar. Que no es poden
però és
inaugurar.
Que s'equivoquen. Les obres sempre necessiten entre 6 mesos i un any perquè la gent les paeixi. I llavors les disfruten. Abans les pateixen. El record de patir les obres encara és massa present i el votant encara les pateix i no acaba de... Per tant, l'obra de Guimerà, que ara és polèmica i després, si voleu, parlem de les contribucions, etc. Quan arribi el moment de les votacions, la gent les gaudirà, les haurà gaudit, les haurà paït, tothom, ningú posarà en dubte que els autobusos ja no hi són, perquè els autobusos segurament ja no hi seran, digui el que digui ara el regidor.
No ha dit res, encara.
Però ho dirà que no, que els autobusos que ara estaran a Pompeu Fabra després tornaran. Jo estic convençut...
Jo crec que ho digui.
Pompeu Fabra no hi són encara.
Però hi seran.
De Guimarà passaran a Pompeu Fabra.
A Pompeu Fabra, sí. Mentre es durin les obres.
De tota manera, no. Deixa'm dir una cosa... jo
he de
felicitar el regidor per una cosa, perquè s'ha de ser valent, veient la que venia, acceptar voler ser regidor d'urbanisme i mobilitat. Això és un acte per mi de valentia total, perquè et diuen vols estar a la llista? Sí. I a més et tocarà ballar amb la més lletja, que és urbanisme i mobilitat. Déu-n'hi-do, que sí,
Saps on estava quan em van oferir això? Jo estava a Toronto fent el metro, treballant en la construcció del metro de Toronto,
sí.
I quan em van venir a buscar i em van dir de unir-me a l'equip de l'OI, era l'oportunitat de poder fer... Jo sempre soc aparellador, sempre he estat en direccions d'obres, i era l'oportunitat d'or de venir a fer obres. Llavors, jo encantat. Sabent conscient que hi haurien moltes obres, però aquest mandat i el treball que s'ha fet en el mandat anterior d'apostar per la transformació de Manresa, que fa falta i que és necessària, i il·lusionat i amb ganes d'executar i complir amb tot això.
Felicitats.
Les coses, si vols un bany nou, que abans deies bany i cuina,
sí,
l'has de fer.
Ah, sí, això sí.
Si has de discutir amb el paleta, amb el llauner, doncs aquí amb una altra escala, però també és el mateix concepte.
Déu-n'hi-do, digues.
Saps el que no sabia llavors encara? Que tindria una companya de feina.
Sí.
Molt competent, també molt competent, que és la Mariana Romero,
sí.
I amb la que s'entenen massa bé.
Que
s'entenen molt bé,
en molt bon sentit,
molt bé professionalment, professionalment.
Els dos som aparelladors.
Anem al mateix llenguatge.
Tenen el mateix nivell d'interès. És el de l'obra que de veritat és útil. No són arquitectes. Mira, no, jo ho dic des de la certa... Hòstia, la paraula és molt greu. Des de la certa xenofòbia cap als arquitectes de la gran... ells són aparelladors.
Sí.
I, per tant, quan pensen en l'urbanisme, pensen en l'urbanisme de les persones, que els arquitectes no sempre ho pensen. Sempre pensen més en l'urbanisme que queda maco. I ells pensen en l'urbanisme que toca de peus a terra.
Funcioni.
I els dos són aparelladors. Jo, mira, aquí agraeixo. Manifesto sempre les meves opinions.
Sí.
I ja no em dec a cap pare ni a cap mare. I amb això és el que sempre coincideixo tant amb la Mariana com amb ell, que de fet ell i jo avui ens hem conegut
una vegada.
Molt bé. Què volies dir?
No, jo deia que la Mariana, jo hi he parlat també diverses vegades, encara que estiguem nosaltres a l'oposició, i la veritat és que sempre... Jo normalment m'entenc bé amb tothom, vull dir, no sé què d'allò, però parlant que la gent s'entenen, vull dir, és una persona que molt dedicada a la feina i molt interessada, i per això entenc que facin tan bon equip amb
en Carles.
No. Al contrari, agraeixo les paraules, Felip.
És que no tothom està tan predisposat a fer les coses, i això és molt important per
mi. Un afegitó abans de que continuï el regidor. A veure, els arquitectes, amb tot el carinyo que podem tenir els que coneixem que són arquitectes, ets enginyer, tu.
Jo sóc enginyer, no hi ha problema.
També està en contra dels arquitectes.
No, però sempre que hi ha hagut un regidor arquitecte, i venir
hemos tenido
aquí a
problemes.
La tertúlia
hemos tenido
i
problemes.
Acabar la tertúlia i gent dir-me no hem entès res, i en canvi quan ha vingut ell o ha vingut alguna vegada la Mariana, ostres, gent diu, mira, i fins i tot ho hem entès,
sí.
Perquè és veritat que...
Per mi l'excepció és el Quimet García, però clar, per mi. Deixa'm només que, abans que canviem de rol, ella ha dit una cosa molt important, que per als manresans, per als que el xup és la Manresa desconeguda, voldria explicar-los una cosa. Quan els manresans de tota la vida, els MTBs...
No és l'únic barri, que n'hi ha un altre.
No, però els manresans de tota la vida, quan anem al xup, anem amb cotxe, no podem anar al xup a peu. Els que són del xup es mouen, bàsicament, en l'autobús que els surt cada mitja hora, sí, empalmen bé l'horari, però van a peu, venen a peu al centre. I venir a peu al centre és una obsessió de la Mariana. Necessita d'una vorera arbrada que uneixi el xup amb el centre. I el Pont Nou crec que és el primer pas.
Pont de Sant Francesc.
Pont de Sant Francesc és el primer
pas. Va de perles que diguis això, perquè una altra de les coses que l'alcalde va arrencar de la Conselleria de la Generalitat era la rehabilitació del Pont de Sant Francesc i d'un projecte d'aquesta vorera arbrada i també una mica de via, no, una mica no, una via també, un carril bici que uneixi el xup a Manresa.
És que hi viuen més de 1.000 persones.
I aquest projecte està en redacció. Aquest primer trimestre d'aquest any la Generalitat ja hauria de tancar i licitar les obres, i aquest és un treball que també estem fent conjuntament amb els serveis tècnics de la Generalitat.
L'institut hi ha un... És que és... Bueno, hi hauria d'haver una residència d'avis, que no hi serà pública, però que hi hauria d'haver-hi. És un barri de la ciutat.
En el Toni, tenim el xup, tenim Salelles, que ja queda una mica més amunt,
sí, més amunt.
El polígon, també. Hi ha un polígon allà, quan surts del xup.
Sí.
Hi ha el polígon. Sí, i després quins altres barris més
hi ha? Sol i Aire. Bellavista, Santa Caterina...
La Set Creus, el barri de la Set Creus.
Sí, sí. Ja està. Sí. 7 o 3?
L'Uller del Mas, sí, que la gent podria venir a peu fins i tot des de l'Uller del Mas.
Era una bona caminada. És veritat, això que els enginyers i els arquitectes no...
Ens entenem. Bueno, segurament és perquè moltes vegades compartim justament, per exemple, la Universitat Politècnica de Catalunya, els estudis que fan són d'enginyeria i arquitectura, no? I llavors, bueno, sempre el conviure porta aquestes coses, però jo, la veritat, no tinc cap problema amb cap arquitecte.
I només us recordaria
que l'alcalde
i el cap de l'oposició són arquitectes.
Sí, és veritat.
L'alcalde i el cap de l'oposició són
arquitectes. Jo no digo nada.
Quines coses que té la vida, quines casuístiques. I són del mateix ram i no s'entenen, veus? Això també
bueno, precisament.
Que siguis del mateix ram.
Precisament, no s'entenen per això.
Perquè són del mateix ram.
Entre altres coses.
Tornem a...
Va, tornem a l'unastro. Va, ens havíem quedat amb el tema... De què? El carrer Pompeu Fabra ja ho tenim.
Està en marxa.
I ja anem cap a incidir fort amb el carrer Guimerà?
Sí.
Com anirà això?
Com anirà això? Anirà de la següent manera. Comencen les obres ara aquest mes de gener. En breus farem la campanya comunicativa pertinent per avisar de les afectacions. Un missatge molt clar. No s'aixecarà tot el carrer Guimerà de cop o de tota la superfície, anirem per trams petits per minimitzar les afectacions tant als veïns com als comerciants.
Com els pàrquings.
Evidentment. Llavors, aquestes fases s'explicaran ara als veïns, als ciutadans. Estan programades unes reunions informatives per explicar les durades aproximades i com serà la seqüència d'aquestes fases. Ho anirem explicant, ho anirem repetint. Aquí hi ha el compromís tant de la regidoria d'urbanisme com la regidoria de comerç per acompanyar tant a la gent com als comerciants perquè les afectacions siguin mínimes. Vull recordar que hi hauran afectacions a la gent que hi viu i a la gent que hi treballa i també a la mobilitat que genera els entorns, i això ja anirem explicant. Ara en principi els busos seguiran anant a Guimerà, però quan ja fem el tros d'on paren els busos, aquests busos es traslladaran ja a la destinació final, que és Pompeu Fabra.
Perquè clar, llavors hi ha la tercera fase, que és Plaça Independència, no?
Plaça Independència, és que estem parlant de dos projectes diferents.
No és el mateix.
No, quan parlem d'entorns a Guimerà, sí. És Pompeu Fabra, Seclosa, Plaça Independència, que és aquell tros de, diguéssim, fora del passeig, o nord del passeig, i després parlem del carrer Guimarà, que és des de la prolongació, on plaça Neus Català, fins a Muralla Sant Francesc. Aquests són aquests dos projectes. Un ja ha començat i té diverses fases, i un ara començarà al gener, que és el carrer Guimarà, que comença ara en el tram de prolongació Guimarà, que és allà Neus Català cap amunt, on hi ha el Juguiba, la llibreria Persir.
O Persir.
Sí, sí. Bé, dèiem d'abusos. Per exemple, a Sant Joan teniu parada a la carretera de Cardona, crec, no?
Bueno, aquesta és una gran reivindicació que tenim des de fa molt de temps a Sant Joan. Vull dir, és una...
No, però crec que és una reivindicació conjunta.
Ah, a veure, sí. A veure...
Bueno, tal, és a dir, nosaltres des de Sant Joan, evidentment, a veure, el flux de gent que utilitza el transport públic Sant Joan-Manresa és bastant gran, és a dir, em sembla que està al voltant d'un 900 a diari.
900 persones.
Usuaris que passen.
Uf.
Que és molt més que la suma de tots els interurbans que hi ha de tota la comarca. No obstant això, és veritat que estem molt limitats. Estem limitats en freqüències, en alguns trams, és a dir, algunes franges en el qual passen cada 40 minuts, que creiem que... Quan nosaltres diem moltes vegades això, no? Vull dir que a nivell...
40 minuts, és?
A partir de les 8...
Bueno, baix.
És molt baixet. I una altra reivindicació des de fa molt de temps és que no tenim bus nocturn. Ara que fa poc que s'ha comunicat que hi haurà un bus nocturn cap a Barcelona, però és que la gent de Sant Joan, recordem, és el municipi amb més habitants després de Manresa, tenim 11.000 habitants, el municipi més gran que tenim més a prop és Manresa, tema oci nocturn pels joves, que implica doncs, gran problema pel tema dels desplaçaments, agafar el cotxe, veure i agafar el cotxe.
Quin és l'últim?
No en tenia, o sigui, a les 10, vull dir, tot el que vulguis fer ja sopar, ja te'n pots oblidar d'agafar el transport públic. Llavors, això és una qüestió que és una reivindicació, creiem, que està molt ben justificada. I l'altra reivindicació que tenim és que les parades són molt limitades a Manresa, és a dir, el que dèiem, no? Parada aquí a la carretera Cardona, doncs a Valldaura, és a dir, està molt limitat, això implica que segons on no et vulguis desplaçar has de fer transport dintre de Manresa, llavors ja no t'ho planteges, perquè per fer un recorregut que pots fer amb el cotxe en 15 minuts, no t'hi estaràs 3 quarts d'hora, perquè has d'agafar dos autobusos i demés. Hi ha punts claus, per exemple, tenir una facilitat per arribar a la Renfe, per transport, poder-te connectar fàcilment amb Manresa, arribar al Talla, per exemple, no, en transport públic tampoc no ho pots fer, no? Llavors, això és una cosa que creiem que s'ha de treballar i que s'ha de millorar. Hem de millorar la connectivitat amb Manresa, perquè som un municipi que estem molt a prou, i amb el transport públic falta molt encara per fer.
I dèieu que també reivindica l'Ajuntament de Manresa, això?
100%, aquesta conversa l'hem tingut amb el Toni diverses vegades. Nosaltres som els primers interessats que la ciutat que tenim quasi tocar, que és la segona més gran, que hi ha una mobilitat entre les dues ciutats més gran, que el transport públic sigui compatible, sigui competent. I la solució existeix. Aclarir una cosa, aquí la competència, com que són dos municipis diferents, la competència la té la Generalitat de la mobilitat i és en una línia interurbana. Nosaltres som el primer interessat de que arribar amb una línia nostra del bus urbà a través d'un conveni amb l'Ajuntament poguéssim donar servei a Sant Joan, però la Generalitat no et deixa. Avui en dia, tal i com estan muntades les concessions, no et deixa. Hi ha una solució, que se'n diu el BRCAT, que és bus ràpid entre grans ciutats, està estudiat, és un corredor que es faria entre Sant Joan, Manresa, Sant Fruitós de Bages, un bus d'altra freqüència que va connectant les altres ciutats. Això està demanat, estaria reivindicant, però com que hi ha hagut canvi de govern, però supostos reprovats...
Això no necessita d'una carretera de Vic-Cardona amb bus?
Es pot començar sense...
Carril bus?
Es pot començar, hi ha diverses maneres, amb carril exclusiu o amb carril normal, com el que hi ha ara, on tens els semàfors una mica seqüenciats, que quan va passant el bus se't van posant en verd, que això ja està ara, se'n diu l'onada verda, que és quan se't posen verd, se't posen tots en verd. I es podria començar d'aquesta manera i després, si realment hi ha un canvi significatiu en que hi ha molta demanda, que funciona molt bé, es podria plantejar un carril exclusiu. Això està estudiat, és una gran reivindicació. Com a conseller comarcal també de mobilitat, també és un tema que ens preocupa i que estem batallant. Vull dir, cada cop que em reuneixo amb els representants del Servei de Territori de la Generalitat és una reivindicació constant. La resposta és aquesta, que ara estem en pressupostos prorrogats i que no hi ha diners per implementar. I seguir reivindicant aquesta mobilitat de Pla de Bages o de la Catalunya Central, on nosaltres tenim una mobilitat per si sola molt potent, principalment en un vehicle privat, però que es pot realment canviar cap al transport públic. Tenim el tren tram comarcal o el projecte d'anar construint o tornar a tenir aquest tren que ens connecti amb Súria i Sallent, passant per Sant Padó, connectar bé amb Sant Joan, no només amb transport públic, també amb mobilitat activa, amb carrils bici. Vull dir, hi ha tota una sèrie de projectes, d'inversions a infraestructures que no són de gran envergadura, però que nosaltres ens canviaria molt la mobilitat aquí.
El tema del bus d'alta freqüència sí que és un tema que s'ha vetllat molt bé, perquè encara tampoc no tenim tant nivell de detall, però el bus d'alta freqüència sí que pot portar com a conseqüència que justament al nostre municipi es poguessin perdre alguna de les parades que tenim actualment, o que algun dels barris que estan totalment desconnectats, perquè a Sant Joan hi ha molt desnivell entre els barris, hi ha gent, doncs això, hi ha barris que estan ubicats justament els de més amunt, que té la població molt envellida, i que justament aquest desnivell és important. El bus és una manera per intentar mitigar això. Si aquest bus d'alta freqüència ha de comportar que algun d'aquests barris quedin desconnectats o ja no puguin utilitzar aquest transport públic, també podria arribar a ser un problema.
Però el bus actual de Manresa no puja a aquests barris.
Sí.
Sí, puja?
Fa la circulació, perfecte. Sí. Arriba fins aquí. Llavors, fins i tot molta gent l'utilitza a nivell urbà.
Clar.
Clar, vull dir, per comunicar-se dintre del mateix municipi...
Però el bitllet és doble, no? O sigui, el bitllet o per anar entre poble...
Bueno, és el tiquet del... Però et pot compensar per justament...
No, jo no l'he utilitzat.
I l'altra cosa que dèiem abans, això sí que pot ser que sigui competència de la Generalitat, però el que sí que és important, que sí que pot ser competència ja dels ajuntaments, és com es fa aquesta connexió amb mobilitat sostenible, no? Que parlàvem de carrils bicis i de més. Vèiem l'oportunitat ara amb el tema del polígon del Pont Nou, una connexió natural nostra, sempre ha sigut la carretera de la Pirella, diríem.
Sí.
Aquesta és l'oportunitat d'hora ara mateix per connectar doncs amb unes voreres que parlem amb arbrat, amb carrils bici, que de forma natural Sant Joan, que està molt a prop, i potser quan diem que sembla com un barri de Manresa és que està tan a prop que, per exemple, doncs això ens crida l'atenció, que ara mateix Sant Padó tingui un carril bici que connecti amb Manresa i Sant Joan, que està tocant a la vorera, no, per anar amb bici és una odissea. Vull dir, no pots, perquè has de passar la carretera i de més. En canvi, tindries justament aquesta connectivitat a través de la carretera Pirelli que et permetria perfectament en pocs minuts
connectar-te. Jo això vull dir que de la bici, jo que sóc usuària del carril bici, l'únic lloc que em moc, perquè em sento segura i no està ben arreglat, és quan vaig a Manresa, baixo per el Congost i llavors vaig cap a Sant Joan. Passo tot Sant Joan i tot això. La veritat és que sí que faria falta que hi hagués alguna infraestructura, això que dius, de l'Avinguda Pirelli, perquè la veritat és que fa por. Fa més por anar amb bicicleta avui en dia, sí, que no anar amb un patinet, perquè jo que vaig amb una bicicleta baixeta, perquè jo soc baixeta i petita, a mi no em respecten, i en canvi va una persona alta que va amb un patinet, que fa esses per tot arreu, i amb aquella persona sí que la respecten. I dic, ostres, tindrà nassos, no? Això també.
Jo només volia afegir aquesta reivindicació, diem que també hi estem treballant, vull dir, el plantejament és, un cop nosaltres Manresa tingui el polígon de Pont Nou acabat, allà s'obre un nou vial, una nova avinguda on el trànsit principal passarà per allà, on tota l'avinguda de la Pirelli i el carrer de la Lemers serà òptim per poder posar-hi el carril bici que ens unirà amb Sant Joan. Ja hi estem treballant.
Si no, el que està molt bé és que estigueu conjuntats amb aquest tema. Des d'aquí ho reivindiquem i aleshores, si ens en sortim en poc temps, ens convideu a vermut a fer unes tapes a Sant Joan.
Si arribem a aquest punt, estarem contentíssims de...
Saps com hi anirem, Pilar? Hi anirem amb el servei de bicicletes elèctriques que l'any que ve implementarem.
Què dius ara?
Sí? Això es va explicar, ja ho anirem explicant més, però l'any que ve l'Ajuntament de Manresa posarà un servei de lloguer de bicicletes. No serà un tipus bicing, és un lloguer de bicicletes a llarga demanda, i que ben d'aquí ben poc explicarem més detalls.
O sigui, tipus el que hi ha a Barcelona?
No, diferent. No? És a Barcelona és, tu vas, agafes la bici i després l'has de tornar a l'estació. En aquest cas, tu tindràs una subscripció, la bici serà teva, l'has de guardar tu, és una bici elèctrica, inclou el manteniment i la pots fer utilitzar al teu gust durant tot 6 mesos, un any, no sé com serà, s'està acabant de definir, però és un servei. És un servei que aquí no estem habituats, però és un servei que s'ajusta a un tipus de ciutat que tenim, que és una ciutat mitjana, i és un model que funciona molt a la resta d'Europa.
Mm-hmm. Tu vas amb bici encara, Felip?
No. I ara et diré per què, perquè ara et sorprendrà. Jo he anat 8 anys amb bici.
Sí.
Però m'he mudat al teu barri.
Sí.
Bueno, al teu antic barri. I resulta que tengo la parada del 1, del 8 i del 4 just a sota de casa. I ara ja sóc única i exclusivament usuari de bus. per venir aquí he agafat el 4, si hagués passat abans a l'1 hagués agafat l'1, i des de que visc a Sant Cristòfol 39 només agafo l'1.
Que per cert, avui en dia els busos que tenim ja són elèctrics tots, o com
està? Està en venda, la bici, vull dir, els que la mira, coneixien,
ja
els que la coneixien,
ja no
era molt xula.
Blanc, però, mira,
ostres, te'n recordes del telèfon blanc?
Sí, tant que me'n recordo, les vegades que l'havia fet. No forma part de la vostra.
M'aniria bé. Hòstia, el telèfon blanc ara m'aniria bé.
Veus? Escolta, això que deia dels busos ja són totalment...
No, encara no, els que hem de substituir, sí. Estan demanats, i quan arribin tindrem una flota 100% elèctrica.
Que això és important per les ciutats, molt importants, perquè recordeu que en època, i tu que els temes de medi ambient els domines molt bé, en època de pandèmia la gent respirava millor. Hi havia moltes coses dolentes, va morir molta gent, va ser un drama, però a les ciutats, com que no hi havia cotxes, respiraven millor. I això està demostrat, va ser una demostració, crec jo, no?
Empírica 100%, no?
Sí.
Vam demostrar que quan no tenim tants cotxes a la carretera, es respira millor, i a més. No hem d'oblidar que justament la contaminació atmosfèrica és una de les principals problemàtiques i causes de mortalitat, segons l'Organització Mundial de la Salut.
Sí, sí, és la pura veritat.
Pues els hi haurem d'explicar als xicots aquests que es queixen de les zones de baixes emissions.
Bon tema!
Sí, clar, és que són molt xulos. A veure, allò de la zona de baixes emissions, si voleu, ho discutim, si ha de ser ja, corriendo, más lento, más tarde, más pronto, però el que no podem és plorar com desesperats perquè s'han mort 224 persones a València per culpa del canvi climàtic i no sé què, i després protestar amb carreres de cotxes els dissabtes perquè jo no puedo cambiarme el coche todavía. No, cuando te lo puedas cambiar, cámbiatelo. Y mientras no puedas cambiártelo, que la administración encuentre una solución para ti. Pero no protestes porque haya una cosa que manda Europa, además, que es una zona de bajas emisiones para que los vehículos que contaminen dejen de contaminar.
Però perdona, parles d'això de les zones de baixes emissions i d'això, i que és normativa europea, però penso una cosa, hi ha també tot el que és l'amiant, que també és normativa europea, també contamina...
Quan vulguis, en parlem de l'amiant.
No, i que vull dir, i en canvi aquesta no es treu, no es corre tant com la zona de baixes emissions.
Home, perquè l'amiant només és contaminant si es trenca.
Bueno, si es trenca, però també...
Correcte, és que sí. Quan es trenca, és que s'ha de córrer. És que s'ha de buscar una empresa...
S'ha de córrer per moltes coses.
És que s'ha de córrer a buscar una empresa que te la tregui,
però no
i que te la tregui
però no,
com Déu
no creus
mana.
Que també és contaminant?
No, és contaminant si es trenca.
No, però és que n'hi ha moltes de Manresa i estan descarregades.
La Uralita és contaminant si es trenca. Jo he viscut 20 anys en un pis en què el...
Baixant.
No, el... O sigui, l'aigua estava en un bidó que era d'Uralita.
Sí.
I no m'he mort, ni moriré.
No, potser no moriràs per això.
Perquè si no es trencava el dipòsit, ara va sortir la paraula, perdoneu, l'Alzheimer ja causa estragos.
No crec.
Mentre el dipòsit no es trenqués, aquí, per tant, l'Uralita està... S'ha d'anar traient, clar que s'ha d'anar traient.
Però vull dir que també és una cosa.
Però no hem de córrer tant. En canvi, les zones de baixes emissions s'han d'instaurar i s'han de posar totes les... tots els beneficis perquè la població ho pugui fer al seu ritme i que la gent no hagi d'anar ofegada perquè ha de canviar el cotxe.
Això hi estic d'acord.
Però s'ha de fer.
Però no hi ha.
Perquè, a més, ens humanen, no?
Sí, però no hi ha.
No hi ha què?
Com està el tema de les baixes emissions?
No hi ha què? És que no. Què és el que no hi ha?
Que no hi ha de pressa i corrents.
Però si fa 3 anys que ho hauríem de tenir fet i anem 3 anys tard. I ara, en canvi, i ara, a més, aquests senyors s'han rajat i han dit no, tranquils, un any més i després, serà un any més.
Felip, deixa-li explicar al regidor si s'han rajat o no s'han rajat.
Clar que s'han rajat, perquè s'han acollonit. Però és normal que s'acollonessin.
Però deixa-li explicar, a veure...
Perquè tots els polítics s'acolloneixen.
Què ha passat?
Ningú s'ha acollonit, ningú s'ha rajat, ningú... ningú s'ha fet enrere. El cas de Manresa.
Manresa, que és el que ens ha fet.
Es va fer la aprovació inicial al setembre, no? Si no m'equivoco. Octubre, perdó. I com a qualsevol ordenança, hi ha un període d'al·legacions, vam rebre al·legacions i les estem estudiant. Vam rebre 77 al·legacions, que una d'elles, haig de dir que són 76 al·legacions, perquè una era a suport a les baixes emissions, de fet ens demanava que fos una mica més restrictiva, però el que volem fer, i una mica anant amb la línia, aquesta zona de baixes emissions no és complicar la vida a la ciutadania. Nosaltres entenem que hi ha gent que potser necessitarà més temps per adequar-se si el seu cotxe no compleix, però tal i com vam dir, aquesta zona de baixes emissions entén la realitat ara de la ciutat, hi ha moltes excepcions perquè la gent pugui adequar-se, i la majoria de la ciutadania té un cotxe fins a etiqueta B. I els manresans que tenen un cotxe sense etiqueta, que és el que més contamina, els hi donem una moratòria. Vull dir, hi ha una sèrie de facilitats perquè aquesta zona de baixes emissions es vagi adaptant a la realitat i necessitats de la ciutat. Però el que està clar és l'Europa t'obliga a tenir una zona de baixes emissions perquè en cas que hi hagi episodis de contaminació pugui ser més restrictiu. Que no. I sempre hem intentat explicar-ho d'aquesta manera. Ara, hi ha hagut grups que li han volgut donar la volta i ho han fet servir com a excusa per anar en contra, en el cas d'aquest govern, perquè a mi no em consta que hi haguin altres ciutats de Catalunya on hi haguin marxes lentes i una oposició tan forta a una zona de baixes emissions. I vull recordar que el Col·legi de Metges de Barcelona fa poc va treure un comunicat a favor de les zones de baixes emissions, dient que d'alguna manera o altra, o sigui, posant com a punt de mira la contaminació atmosfèrica, i que s'ha de tractar amb zona de baixes emissions, però també amb altres polítiques per intentar reduir la contaminació atmosfèrica. I ho anirem veient. I ho anirem veient que cada cop seran més restrictius. Hi ha d'haver un canvi del parc de cotxes, que sigui menys contaminant, i també sent conscients de la realitat de la societat.
Maria Àngels.
No, jo amb això m'hi estic d'acord. El que passa que llavors hem de buscar solucions per la gent que no poden, per exemple, canviar-se el cotxe, o per la gent que ens hem fet grans i aviat no podrem portar cotxe. Llavors, vull dir, el parc de busos hauria d'estar molt més ampliat, i que arribés
al parc de busos,
del sistema de bus.
No, és que no m'havia entès, perdona, no, disculpa.
Doncs hauria d'estar... que arribés més a tot arreu. Uh-huh. I que hi hagués més facilitat, que això sí que ho estan treballant.
Ai, perquè vam aprovar al gener l'ampliació del servei de bus urbà de Manresa.
Exacte.
Llavors, per exemple, jo, si tinc d'anar a buscar, per exemple, un net, i no puc portar, no vaig en cotxe, que va allà de la Unió al Guillem Catà, aquell carrer, Guillem Catà,
Camí dels Tubots.
Els Camins dels Tubots. Allà, si jo vaig a buscar un net amb el cotxe, no puc anar-hi en bus, perquè em tinc d'esperar una hora i pico.
Sí, però allà no t'afecta la zona de baixes emissions.
No, però és que ara no...
No,
desembocat amb el tema de que cada vegada...
Però allà no t'afecta, és més al... O sí li afecta.
No, però jo el que anava és que, com he dit, no sé, poder no m'he explicat...
No, t'estàs explicant perfectament.
Clar, que les zones de baixes emissions bé, però que vull dir que, com a alternativa, que hem de buscar solucions
Que he deixat la bicicleta, que et pots moure en bus per tota la ciutat sense necessitat d'utilitzar cotxe.
És que ens haurien de moure més.
És veritat, al Catà tenim un punt negre.
Al Catà tenim un punt negre,
que el van muntar qui va portar el Catà allà, Que això... Que això també potser que val la pena que ho recordem.
Agafem dues coses que han sortit.
Perquè al Catà tenim un punt negre, que jo, la meva dona hi treballa, al Catà. I he anat a buscar la meva dona i allà no hi ha atropellaments perquè anem amb cuidado. Però és veritat, al Catà tenim un punt negre. Hi ha una vorera a fer entre el Catà i la rotonda de...
Hi ha dos rotondes.
Allà hi ha una vorera a fer, que costa una pasta i que ja veurem d'on la treu. Però hi ha una vorera a fer.
Una pregunta, perquè estem amb aquest tema que és interessant de les baixes emissions, abans del tema busos, i queden molt pocs minuts. I clar, la pregunta potser gent de Sant Joan que venen a Manresa amb cotxe...
Estos también que paguen, que también nos vienen aquí a contaminar a Manresa.
Oi!
això és un xist, això és un altre xist.
La gent s'ha encaixat o han dit alguna
cosa? Bueno, a Sant Joan es va portar una moció, i un grup municipal va portar una moció justament per tirar endarrere la zona de baixes emissions de...
Ostres, igual van ser els socials.
Bueno.
I què va passar?
O no, van ser els socials.
No, qui li s'interessi que busqui més.
Digue'ns si van ser els socials.
Haver llegit el diari o haver escoltat la ràdio?
Bueno, no, simplement, no, sense entrar, perquè al final és una manifestació política. Jo el que penso és que justament els polítics el que han de ser és responsables, en aquest sentit, i llavors hem de vetllar pel bé comú. I ja podem entendre, no, doncs, que és incòmode, doncs, que puguin limitar el poder utilitzar el cotxe quan vulguis, en qualsevol moment, quin sigui, de més, però si tenim evidències científiques que això té una afectació directa sobre la salut i que pot provocar la mort de gent, jo penso que si hem de triar entre tenir els nostres familiars i els nostres amics en bona salut o que tenir aquestes dificultats per poder agafar el cotxe, doncs crec que tots hauríem de triar la primera opció i fer-ho el més aviat possible. Entenc que ara estan en un procés d'analitzar les 77 al·legacions, però que no hagi de ser un motiu perquè ens fa por que això ens pugui afectar de cara a les properes eleccions, i perquè així llavors això no és responsable a nivell polític. Això ja és pensar en com mantenir-te en el poder sense haver de molestar gaire, però no fent millores a cara al conjunt.
Ell fa de Pepito.
Volgudament una mica de caricatura, però...
Però
és que passa.
Darrers minuts per parlar del tema dels busos que ha cansat tant la Maria Àngels, perquè realment sí que és cert que totes les associacions de veïns, quan us reuniu amb elles, us demanen el tema de busos, sigui al barri d'on sigui, i que jo estic contenta que la ciutadania manresana entengui que ha d'utilitzar el bus, perquè és primordial, perquè és que si no hi cabrem. Jo crec que avui en dia Manresa, cada família té dos o tres cotxes, sí. I això és una bestiesa.
Mínims.
Una ciutat que no es va dissenyar perquè hi haguessin tants cotxes.
Exactament. A casa meva, em sembla que si sumem nombre de persones de la família, hi ha més cotxes que familiars, com aquell qui diu, però que està molt bé que s'ampliï aquest circuit. El que passa és que, clar, cada qual deu tibar per ell, no?
Exacte.
Això és com una família quan arribes a final de mes i un diu, jo necessito això, jo necessito allò. I aquí deu passar el mateix.
Agafant el fil de la Maria Àngels, quan parlàvem de la zona de baixes emissions també hem explicat tota aquesta estratègia de complementar-ho amb transport públic. Aquest mes de gener hi ha una ampliació del servei de bus urbà que ara explicaré, però també tota aquesta nova estratègia d'aparcaments de dissuasoris que també explicarem aviat, i tota aquesta mobilitat activa que també volem implementar a la ciutat. Són tres grans paquets que van tots alhora. Pel que fa al servei de bus, hem ampliat servei de bus a barris perifèrics en caps de setmana, que era una reivindicació històrica. Arribar a la zona del Congost i del Tanatori de forma regular era una altra reivindicació històrica. Respon més freqüència a la línia 8, també s'hi afegeix un bus exclusiu per aquesta línia, perquè en les hores d'entrada i sortida, sobretot de l'hora escolar, hi hagi aquest reforç. Hi hagi aquest reforç. Tenim un servei de conciliabús, que és aquest monitoratge que funciona molt i molt bé, i és un exemple de referència ara mateix a Catalunya. Tenim la T18, que promocionem aquesta gratuïtat dels 16 als 18 perquè els joves segueixin fent servir el bus urbà, i està funcionant. Estem més a més veient com incrementa els usuaris, estem més a més rècords històrics d'usuaris, i el compromís és aquest. Si la gent respon, nosaltres seguirem ampliant el bus per donar un bon servei. I avui parlava amb representants de l'AMTO, que és aquesta associació de municipis que tenim transport urbà, i la conclusió és aquesta: si tu ofereixes un servei de qualitat, puntual, hi haurà el dia que anirà tard,
sí, bueno,
sens dubte,
això passa,
però en general va tard. Si hi ha una incidència t'informen i saps que aquell transport és segur, que hi pots confiar, que funciona, la gent et respon, la gent vol agafar els busos, i ara els busos són còmodes, no fan soroll, i això funciona.
Deia el tema dels busos més cap al vespre, per exemple,
el bus nocturn, com l'he deixat, gràcies.
Exacte, perquè quan vas, per exemple, a la zona de Mossos d'Esquadra, que hi ha tot el complex dels cines, és normal que hi hagi un bus més tard a la nit, no?
I amb això és el que buscàvem, no? Que la gent pugui fer oci nocturn i que tingui l'opció de tornar a casa després amb bus urbà. I també aquesta ampliació de les expedicions, sobretot enfocat divendres i dissabtes, però també entre setmana amb alguna expedició més.
Doncs hem d'acabar. Regidor, moltes gràcies per ser avui a la tertúlia. Que em queden
frase, segons. Frase final.
Va.
Els que es queixen del bus són els que no l'agafen.
Tens raó. Felip, Toni, Maria Àngel, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Vosaltres.
I demà hi tornarem, seguirem parlant de mobilitat, parlarem de la C-55 amb la Fina Casals, amb aquesta mobilització que hi haurà aquest cap de setmana amb motiu de que hi ha hagut un altre atropellament en aquesta via força fatídica que tenim a la Catalunya Central. Ens veiem, que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Ràdio Manresa.
Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas.
Son las dos. La una en Canarias.
Lo que pido, que me dejen tranquilo.